Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
La Junta Electoral Central li ha donat 10 dies al Parlament de Catalunya. De fet, ho ha personalitzat en la figura de l'Alba Vergés, que és la presidenta en funcions del Parlament de Catalunya, que decideixi què fer amb l'escó de Laura Borràs. És veritat que la Junta reserva el dret d'actuar. Fins ara el Parlament, quan s'havien produït aquestes situacions, havia quedat a l'espera. De fet, havia presentat al·legacions fins i tot a la decisió de la Junta, que és la Junta que havia comunicat directament que retirava els escons. Estic parlant de Quim Torres, estic parlant de Pau Juvillà, en aquests períodes recents. I ahir la Junta, de moment, el que va dir és senyors i senyores del Parlament, retirin l'escó o presentin al·legacions. Ferran Pedret, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
El Ferran Pedret és diputat del PSC, és secretari primer de la Mesa del Parlament de Catalunya. Sorprès per com ha actuat la Junta en aquest cas, que s'assembla bastant al que ha fet, sense ser literalment
fet,
el que havia fet.
De fet, ja ho ha comentat vostè, no puc estar sorprès perquè hi ha dos antecedents en els quals l'actuació anava en la mateixa línia, no? I per tant no és que fos inesperat que la Junta Electoral es pronunciés en aquest sentit, no?, respecte als efectes extrapenals d'una sentència judicial.
La reunió de dimarts vinent haureu d'abordar què fer amb l'escó de Laura Borràs?
Tenim un escrit de la Junta Electoral que s'adreça a la Mesa del Parlament, més concretament a la vicepresidenta, la senyora Vergés, demanant-li que expliqui a la Junta quins són els passos que s'han donat en el Parlament i que faci al·legacions si ho estima oportú, i que també, òbviament, dona trasllat a la senyora Borràs com a interessada per tal que formuli al·legacions dins d'aquests 10 dies. Per tant, sí, té que el dimarts s'abordarà aquesta qüestió.
Teniu el mecanisme per retirar-li l'escó a Laura Borràs?
Jo crec que, vistos els dos antecedents, seria argumentable jurídicament que la Mesa podria prendre alguna decisió, malgrat el que digui el propi reglament de la cambra, no? Perquè tens una llei que és en base a la qual actua la Junta, que també diu el que diu. Per tant, això és possible que sigui així. També és possible que, diguem, la qüestió del joc de majories que hi hagi tant a la Mesa com a la Junta faci que es facin prèviament tota una sèrie de passos que també hem vist en casos precedents.
Clar, vostè em diu, hi ha uns antecedents. El Tribunal Suprem s'hi ha pronunciat sobre aquesta qüestió. És veritat que el pronunciament del Tribunal Suprem i el reglament del Parlament de Catalunya no acaben de quadrar o no acaben de casar en aquest sentit. No és violentar el Parlament?
Miri, jo el que li diria és que des de la posició dels socialistes, davant d'una situació com la que ens trobem, la decisió sobre la presidència del Parlament hauria de quedar en mans del propi Parlament. Uh-huh. És a dir, no podem estar expenses del que decideixi fer una persona que molt legítimament s'està defensant jurídicament, això no ho discuteixo, però que des del punt de vista polític i també institucional s'està atrinxerant d'una manera menys lícita, des del meu punt de vista, en una institució tan rellevant com és la presidència del Parlament de Catalunya. Ni podem, crec, tampoc deixar-ho a expenses de la decisió de la Junta Electoral Central, que sigui quina sigui, s'haurà de respectar i s'haurà de complir com s'han complert les anteriors. Per tant, nosaltres per això presentàvem una proposta perquè, davant de situacions com aquestes o altres, el Parlament pugui actuar i prendre una decisió directament, que crec que és el que seria millor per la pròpia institució.
Clar, ara parlarem de la proposta que van fer de reforma del reglament, però clar, tal com està el reglament ara, per exemple, des de la cambra s'han presentat al·legacions en els dos casos anteriors,
sí.
I una de les coses que s'expliquen des del propi Parlament i els serveis jurídics del Parlament és que s'entenia fins i tot que era una ingerència.
Poden entendre-ho així, però al final el resultat ha estat una sèrie de pronunciaments, no només, diguem, resolucions de la Junta Electoral Central, sinó fins i tot després decisions judicials. Per tant, el que tampoc podem fer és desconèixer quin és el camí que s'ha seguit en el cas dels precedents i què ha acabat passant. Però em sembla que, diguem, fixant-nos en les qüestions estrictament jurídiques, uh-huh, estem perdent el punt. Tenim una persona presidenta del Parlament que ha rebut una condemna, que és cert que la sentència no és ferma encara, però ha rebut una condemna en què se la condemna per prevaricar i per un delicte continuat de falsedat en document oficial i per un delicte continuat de falsedat en document mercantil. Això no sembla la millor de les targetes de presentació per atrinxerar-se en la presidència del Parlament. Jo crec que, goso dir que cap dels presidents o anteriors, presidents o presidentes anteriors del Parlament, hagués actuat d'aquesta manera, posant en risc el propi prestigi de la institució. I, per tant, em sembla que els parlamentaris i parlamentàries, els diputats i diputades de tots els grups, han de poder tenir la paraula sobre què volen fer amb la presidència de la cambra, no? I, per tant, d'aquí que nosaltres haguem mogut fitxa en aquest sentit.
Es va tard en canviar el reglament del Parlament en aquest sentit? Ho dic perquè estem vivint la repetició de dues coses que ja havien passat, per exemple, no?
Jo crec que, en fi, el reglament del Parlament, hi ha diverses coses que podrien millorar-se, com crec que passa amb gairebé qualsevol disposició, però sí, segurament es va tard amb aquest aspecte i amb altres, i a la vegada també ha rebut algunes reformes en els darrers anys que no han millorat el text, per dir-ho de la manera més amable.
És massa garantista?
No, jo crec que els
per casos com aquest, ho dic perquè el reglament, per exemple, sí, ja es va discutir. De fet, l'any 2017 es va acabar fent una de les reformes i vostè ja era diputat. Mm. I justament es va tocar el reglament del Parlament quan hi havia tota la col·lusió de casos de corrupció que hi havia hagut, tant aquí a Catalunya com també en l'àmbit espanyol. I fins i tot en aquell supòsit i en aquella situació de, si m'ho permet l'expressió, casos de corrupció política més o menys generalitzada, es va decidir en el reglament del Parlament de Catalunya que la condició de diputat no es perdia fins que la sentència era ferma. Sí. Va ser aleshores quan va entrar la suspensió que s'està aplicant ara. No? Sí, fins i tot aleshores no es va voler entrar a fer aquest pas més, diguem-ne.
Sí,
no?
Sí, però fixis que nosaltres sobre la qüestió de la condició de diputat o de diputada no ens hi posem. Mm-hmm. El que diem és raonable pel Parlament, per la pròpia institució de la presidència del Parlament, que una persona que ha rebut una condemna per prevaricar i per falsedat en document tant oficial com mercantil, segueixi exercint les funcions de la presidència, més que exercint-les, segueixi sent presidenta del Parlament. A nosaltres no ens sembla raonable. I és això el que nosaltres estem adreçant-nos. A la condició de diputat o diputada no tenim major inconvenient amb les disposicions reglamentàries, però respecte a la qüestió d'ocupar la presidència, em sembla que...
Cap, no, li deia perquè la Junta està entrant en la qüestió.
Sí,
és a dir,
sí,
el que els està demanant és que li treguin la condició de diputada, sí, l'escó de diputada.
Efectivament, ja ha passat també al Congrés dels Diputats, en un cas també cèlebre, no? Però és el que disposa l'article 6.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, i sobre aquesta qüestió s'ha pronunciat, com bé ha dit abans, el propi Tribunal Suprem, no? Per tant, aquest és el marc en el que ens movem. Del que jo crec que estem parlant i que em sembla que és on s'hauria de posar el focus és, escolti, pot permetre's al Parlament de Catalunya tenir al seu capdavant a una persona que, amb independència de que es pugui seguir defensant jurídicament, ha estat ja condemnada per prevaricar? A mi em sembla que no és raonable i que, vaja, no em vull erigir en intèrpret de la voluntat del comú de la ciutadania, però em sembla que el ciutadà, si féssim una mitjana del que poden pensar els ciutadans, no entén que, havent estat condemnat per prevaricar, puguis seguir encapçalant una institució tan rellevant com és el Parlament de Catalunya.
Però vostè, que és jurista, no és més garantista mantenir la condició actual en la qual la senyora Borràs està suspesa de les seves funcions, perquè podria passar que el Tribunal Suprem revertís la decisió del TSJ?
Però permeti'm que torni a la proposta que nosaltres fem, perquè l'hem fet amb voluntat de que sigui desllorigador d'això. O sigui, una cosa és la qüestió de les garanties i de les discussions i disquisicions fins i tot jurídiques sobre això, que ja sap vostè que junta dos juristes i té tres opinions.
Sí, sí.
Però l'altra és que a nosaltres ens sembla que el ple del Parlament de Catalunya, si perd la confiança en una persona que ocupa una tan alta responsabilitat com és la presidència del Parlament, ha de poder pronunciar-se sobre això. I què preveiem? Preveiem quatre supòsits que em sembla que són raonables. Primer, si es perd la condició de diputat per qualsevol de les causes reglamentàries o legals, doncs es deixa de ser president del Parlament o presidenta. Això sembla bastant raonable. Per renúncia expressa, òbviament. Pel fet de deixar de pertànyer al grup parlamentari al que pertanyies en el moment en què et van elegir, em sembla que donar una eina més per combatre el transfuguisme és raonable. I després, per remoció del càrrec o revocació, si vol, si ho decideix una majoria qualificada del ple del Parlament, que és una cosa que està en altres reglaments d'altres parlaments autonòmics i que ens sembla també raonable. És a dir, el mateix òrgan que otorga una confiança l'ha de poder retirar si canvien les circumstàncies.
Clar, perquè això és bàsicament perquè el reglament del Parlament de Catalunya preveu com accedir a determinats càrrecs, però no com sortir-ne.
Efectivament. En el cas dels membres de la mesa del Parlament o de les meses de les comissions, és així, i això és el que la nostra proposta intenta adreçar.
És una proposta que fan ad hoc per Laura Borràs?
A veure, és una proposta que fem que podria servir per qualsevol cas futur, però que, evidentment, sorgeix del fet de comprovar que no hi ha una manera en què el propi Parlament prengui la decisió sobre la seva presidència en un moment com aquest i queda, si em permet dir-ho així, hostatge de les decisions individuals d'una persona que s'està defensant i que, ho dic amb tot el respecte del que sóc capaç, però que penso que està en unes posicions, diguem-ne, numantines i expenses també del que decideixi un òrgan com la Junta Electoral. A nosaltres no ens sembla raonable aquesta situació. Ens sembla que per dignitat de la pròpia institució ha de ser el Parlament el que pugui tenir alguna cosa a dir respecte a això.
Laura Borràs està malmetent la imatge del Parlament?
Miri, ho dic de nou des del màxim respecte, però a mi em sembla que quan un assumeix una tan alta responsabilitat com la presidència del Parlament de Catalunya, ha de tenir en compte que la institució està per sobre de qualsevol dels seus integrants individualment i també d'un mateix. I, per tant, jo crec que hauria d'haver renunciat a la presidència i permès que la institució seguís endavant, al marge d'aquella, seguís defensant-se amb totes les conseqüències que això pugui tenir.
Vostès han parlat ja amb Esquerra Republicana, per exemple, de la seva proposta de reforma del reglament per tirar-la endavant. Ho dic perquè per reformar el reglament, evidentment vostè ho coneix perfectament, necessiten dues cinquenes parts dels diputats o dos grups per impulsar la reforma, sí. Després una votació guanyada per majoria absoluta.
Efectivament, per impulsar-ho en el grup parlamentari socialista es basta a si mateix, però per aprovar-ho necessites, que és molt raonable, una majoria qualificada, perquè al cap i a la fi estàs canviant, diguem, les regles que regulen com funciona el Parlament.
I que ens afecta a tots els diputats. A més
efectivament, és raonable que es necessiti una majoria qualificada. Fins on jo sé, no hi ha hagut converses específicament sobre aquesta qüestió. He vist declaracions públiques de portaveus d'Esquerra Republicana que parlaven de que la iniciativa tenia clarobscurs. Cap problema, Caravaggio és un gran pintor. Però, en qualsevol cas, no he vist tampoc arguments de fons ni de forma sobre la qüestió. És a dir, el que estem proposant és això que li deia abans, en quatre supòsits, el fet de que es perdi la condició de diputat, que es renunciï, que es canviï de grup parlamentari o que el Parlament decideixi revocar el càrrec per una majoria qualificada, en aquests quatre casos es perd la condició de membre de la mesa del Parlament. Són molt raonables.
Sovint en política es diu que no es vol legislar en calent. Té sentit fer-ho ara i de pressa? Ho dic perquè d'aquests quatre supòsits que vostè planteja, dos ja queden recollits amb el reglament actual, que són els dos primers.
Recollits, no. El que passa és que ningú ho ha discutit, òbviament. Però
li accepto. Sí. Hi ha la qüestió del transfuguisme, que evidentment, i l'altra qüestió que apunta clarament, diguem, la situació que s'està produint ara mateix amb Laura Borràs. Ho dic perquè no sé si té massa sentit, fins i tot des d'un punt de vista polític, anar a tocar una qüestió important com és el reglament del Parlament amb l'urgència d'un cas determinat.
Doncs miri, li dic molt clarament. Jo penso que, primer, no està fet en calent, som gent més aviat de cap fred, nosaltres, però en segon terme és que el que no pot ser és que ens trobem en el carreró sense sortida de dependre del que decideixi la persona afectada o la Junta Electoral. A nosaltres ens sembla molt més congruent amb la dignitat que volem donar a les institucions de l'autogovern de Catalunya que sigui el propi ple del Parlament el que prengui una decisió davant una sentència que condemna la presidenta del Parlament per prevaricar. És que al final és això, i li podem donar les voltes que vulguem, però aquesta sentència s'ha produït.
S'ha parlat també bastant aquests darrers dies, aquestes darreres setmanes, a partir de la situació de la Laura Borràs, de les pensions que reben els expresidents del Parlament del Parlament de Catalunya. Crec que vostès ja s'havien mostrat partidaris d'eliminar-les.
De fet, sobre això també hem presentat una iniciativa legislativa. Sí.
Laura Borràs, a data d'avui, ja hi té dret?
He llegit opinions de juristes, segur, tots ells...
Jo no sóc de jurista, jo sé el que diu el reglament, tu mires o llegeixes, diu 2 anys, Laura Borràs crec que va entrar el 12 de març del 21, sí. Avui és 14 d'abril...
Sí, parla de 2 anys d'exercici de les funcions, i hi ha, per tant, qui discuteix que hagi realment exercit de manera continuada durant aquests 2 anys, atesa la suspensió que es va produir ja fa uns mesos, no? Per tant, aquí segurament hi hauria una nova discussió jurídica. Ara, novament, tornem-hi. A la gent, als ciutadans i ciutadanes de Catalunya, els sembla raonable que es pugui arribar a cobrar imports importants de l'erari públic d'entrada, en general, a expresidents o expresidentes del Parlament, però específicament a persones condemnades per prevaricació. Jo crec que si sortíssim amb el micro al carrer probablement ens trobaríem que la majoria de la gent no li quadra, no ho entén. No? I per tant, com en general, ja fins i tot sense la sentència, jo crec que el comú de la ciutadania no acaba d'entendre aquest règim especial, doncs crec que més val adaptar-se al sentit comú de la ciutadania avui en dia i optar per retirar aquest tipus de règims especials.
Però per retirar-lo en tots els casos? És a dir, més enllà, diguem-ne, que pugui fer més mal als ulls el fet concret de Laura Borràs per la sentència que té.
En tots els casos, sí, sí. Perquè jo crec que quan es van pensar aquestes normes, aleshores sí que devien estar pensades bastant ad hoc per persones amb unes llargues trajectòries polítiques, sovint en la clandestinitat, i que, diguem, després d'haver exercit el càrrec, diguem, en un període relativament llarg, es podien trobar en situacions molt precàries. I aleshores, si un llegeix les disposicions d'aquella llei del 88, és que fins i tot es preveuen la situació dels vidus i dels descendents, no? Jo crec que això avui en dia té molt menys sentit del que tenia aleshores.
Si no hi ha una sorpresa majúscula, Laura Borràs acabarà amb l'escó retirat i, per tant, de facto deixarà de ser presidenta del Parlament de Catalunya, perquè per ser presidenta del Parlament s'ha de ser diputada o diputat del Parlament. Clar, això obre un escenari nou, que és que cal triar un nou president o presidenta del Parlament de Catalunya. Esquerra, quan se li ha preguntat per aquesta qüestió, el missatge que llença és, escolta'm, Junts és qui té la presidència, són Junts qui han de proposar un candidat o candidat alternatiu. Ho comparteixen?
Jo entenc que el que està fent Esquerra és, diguem, seguir honorant l'acord que el seu dia va permetre la investidura de Pere Aragonès, tot i que en algun moment
Esquerra... Però Pere Aragonès aquest acord públicament l'ha donat per mort.
Efectivament, anava a dir justament això. Anava a dir, tot i que en algun moment el propi Pere Aragonès ha posat en qüestió, però sembla que, per les raons que siguin, no vull desautoritzar jo el president de la Generalitat, sembla que ja ho fan des d'Esquerra, doncs en algun moment han tornat a la posició inicial de que sigui Junts. A nosaltres la veritat és que ens és indiferent finalment qui sigui elegit o elegida per presidir el Parlament. És indiferent. Evidentment és rellevant, és un càrrec molt rellevant, però no és això el que ens motiva. El que ens motiva és el no permetre una situació en la que pensem que la institució està, doncs, clarament menys tenint-se. I no ens sembla raonable que es menys tingui la institució. Per tant, que s'arrangin com vulguin o trobem entre tots els grups una manera d'arranjar-ho, però al final amb aquesta situació d'interinitat precària i certament poc congruent amb la dignitat que volem donar a les institucions de l'autogovern, doncs nosaltres ens sembla que no hi hem d'estar.
Tenint en compte la realitat parlamentària del Parlament de Catalunya, l'equilibri de forces que hi ha i, per tant, el resultat electoral, que el PSC tingués la presidència del Parlament de Catalunya ajudaria a visualitzar quina és la realitat política del país?
Miri, no ho sé. No, no, tampoc és una cosa, ja li dic, no és una cosa que ens haguem plantejat. És resoldre la situació actual més que dibuixar una situació futura, el que nosaltres pretenem. Al final, la presidència...
Passa que tal i com funciona, avui hem de parlar molt del reglament, però si tornéssim al reglament i comencessin a intentar triar un president o presidenta del Parlament i no hi hagués acord, la presidència acabaria sent del PSC.
Podria passar.
Ho dic de facto, bueno, perquè a la quarta votació sense acord, senyor Pedret, la presidència del Parlament recau en el grup més votat.
Crec que el reglament diu amb més escons, i aleshores anem a un empat que no preveu el reglament, tampoc.
És veritat, per tant, té raó.
Per tant, aquí cada cop que et trobes amb una casuística concreta...
Té raó.
Però, clar, les combinacions de l'aritmètica parlamentària són moltíssimes. No, la veritat és que no ho sé. I en aquest tipus de votacions, a més, ja gairebé fent arqueologia parlamentària, no? A vegades hi han hagut sorpreses, fins i tot pels grups que proposen candidats, no? Suports que no s'esperaven per evitar que sortís no sé qui, càstigs que no estaven previstos. En fi, són les típiques coses que als inicis de les legislatures a vegades fan saltar alguna sorpresa, no? Però, escolti, no estem aquí nosaltres.
És veritat que tot aquest any, en general, serà any electoral, no? I probablement hi haurà moltes qüestions que políticament costaran més del que haurien costat en un altre escenari. En el cas concret de la Laura Borràs, si deixen passar aquests 10 dies perquè s'esgotés el termini, quan hi hagi una resolució, estarem a 3 setmanes, encara no, d'unes eleccions municipals, en aquest cas. No? L'interinatge serà llarg a la presidència del Parlament de Catalunya?
Jo espero que no, i tendeixo a ser bastant prudent amb les meves manifestacions públiques, però veient la situació, diria que hi ha un grup parlamentari, potser dos, que potser estan esperant que siguin altres instàncies les que acabin actuant per no haver d'actuar precisament davant d'un escenari immediatament electoral. No?
Home, veient la composició de la mesa, parla d'Esquerra i la CUP.
No, més aviat de Junts, eh?
Sí?
Esquerra i Junts. Em dóna la sensació, bueno, però clar, òbviament em puc equivocar.
No, qui està a la mesa és vostè, eh? Vull dir que...
No em refereixo tant a la mesa com al conjunt del ple. Esquerra i Junts semblen haver decidit, esperar a que altres instàncies es pronunciïn definitivament sobre això i, per tant, expulsar-se la responsabilitat. Nosaltres pensem que és responsabilitat del ple del Parlament pronunciar-se sobre la presidència del Parlament. I és per això que hem fet aquesta iniciativa.
Vostè s'hi veu de candidat a ser president del Parlament?
No, jo crec que aquesta és la millor de les ràdios per dir lejos de mi ese cáliz. Per tant, no.
Ni que li ho demani el partit, home, ja està, ja és a la mesa.
Tenim persones amb una vàlua, veterania i experiència que segur que podrien fer millor la tasca, però ja li dic que el PSC no està en aquests càlculs i aquestes càbales. Està per intentar que la institució se'n surti el menys malparada possible de la situació actual.
Què li va semblar que, de fet, aquestes setmanes en més d'una ocasió, però que també el president de la Generalitat hagin dit que no volen que el PSC tingui la presidència del Parlament? O que la presidència del Parlament no hauria d'estar en mans d'un socialista?
Bé, això sí que no em resulta cap sorpresa. Però això, al final, quan toqui, és la ciutadania la que acaba decidint les majories i minories en el Parlament, per molt que alguns s'entestin a no acabar de reconèixer la realitat social i política del país.
Aquest matí a Ràdio Estel estem conversant amb en Ferran Pedret, que és diputat del PSC, secretari primer del Parlament de Catalunya. Passen 6 minuts ja del punt de les 9 del matí. Farem una pausa molt breu per la publicitat i seguim parlant, senyor Pedret.
Gràcies.
Vinga, ara hi sumem també a la conversa a l'Ivan Guerra, el Carles Fernández i el Roger Pi de Cabanyes.
Ràdio Estel.
Són reals, tirant a normals i bona gent. Van motivades, esmorzades i cansades. Saben parlar de tot i, sobretot, fer parlar els altres. Són intenses i intensos. I parlen de cultura, tecnologia, vi, música, menjar, cinema, educació, teatre, ultrasons i connexions. De dilluns a divendres a 11:45 del matí, a 2 del migdia, al magazín de Ràdio Estel, amb Mercè Raga i molta més gent que no cap en aquesta promo. Del 12 al 26 d'abril, l'Auditori omple de música antiga les esglésies de Barcelona. El Festival Llums d'Antiga portarà l'Ensemble Obosom, Cantoria, Olea de Sandre Anzumas d'Amfor, entre d'altres, a Santa Maria del Pi, Sant Just i Sant Pastor i Sant Pau del Camp. Entrades a auditori.cat. Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona, ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna. Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust de cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Aquest matí estem compartint antena i ràdio amb en Ferran Pedret, diputat del PSC. Hem sumat ja també aquí a la taula l'Ivan Guera, periodista de l'Independiente. Com estàs, Iva?
Hola, bon dia. Ben
tornada i bon dia. I el consultor en comunicació, el Carles Fernández. Què tal, Carles?
Què tal, bon dia.
Com anem d'aquí una estona, el Roger Pi de Cabanyes des de Madrid també s'hi afegirà. A veure, va, Iva. Que el Ferran Pedret es deixa fer preguntes,
vinga.
Aprofita.
Doncs ataquem.
Que ho fa normalment, el Ferran Pedret. Sí, fora, vull dir
sí
que...
el Ferran Pedret donem fe de que és dels que es deixa habitualment fer preguntes.
A veure, va.
Jo li volia preguntar, més enllà del cas Laura Borràs, en els últims dos anys hem conegut la qüestió de les llicències d'edat dels funcionaris, sobretot del Parlament, que es jubilen, i també el debat sobre les dietes que cobren els diputats i que no tributen, i que no s'ha acabat de solucionar. Aquests casos, que se sumen als casos de les pensions dels presidents i expresidents del Parlament, poden fer creure a la ciutadania que al final el Parlament fa una mica el que vol amb el seu pressupost d'una manera força opaca i gestionant uns beneficis pels seus treballadors i els seus diputats que no acaben de... ajustar-se al que la societat considera com a raonable. Creu que s'hauria de revisar com s'aproven els pressupostos i sobretot quin control es té sobre les despeses del Parlament, perquè al final les llicències d'edat ens hem entrat ara i resulta que tothom que era la mesa del Parlament en aquell moment no sabia res. Tot plegat dona una sensació d'opacitat en la gestió dels comptes del Parlament, força lletja pel comú dels ciutadans.
Coincideixo amb que s'ha produït al llarg dels darrers anys una sèrie de, diguem, de situacions en les que ha anat augmentant, el desprestigi de la institució. Per raons, a vegades, purament del debat i la confrontació política, a vegades per raons més de la gestió i de les condicions existents pel personal al servei de la cambra, no? Jo crec que l'augment de la transparència és absolutament necessari. En aquest sentit, s'ha treballat en aquesta legislatura per millorar una situació que era francament millorable en quant a l'accés a la informació per part, per exemple, de la premsa, i fins i tot hi ha acords, no, amb l'organisme, amb la GAIP, no, amb l'òrgan que gestiona l'accés a la informació en el propi àmbit de la Generalitat de Catalunya. No? Això d'una banda. De l'altra, també és veritat que és una mesa que ha hagut d'afrontar una sèrie de polèmiques encadenades respecte a decisions que havien pres meses anteriors, però a les quals aquesta mesa no sempre amb tota la mà esquerra que caldria, però ha anat intentant donar resposta i s'han estat introduint moltes reformes que tendeixen a fer els règims existents al Parlament el més homologables possibles amb règims que existeixen en altres administracions parlamentàries, no? Però coincideixo amb que efectivament la concatenació de totes aquestes situacions produeix una imatge que més aviat pot ser negativa per part de la ciutadania, no? I això crec que és necessari canviar-ho. Per tant, cal introduir les reformes necessàries. Jo sóc partidari que es faci amb el màxim diàleg social possible, per tant, també amb la representació del personal al servei de la cambra, però s'ha de fer perquè, efectivament, si al final... Diguem, el principi democràtic és quelcom relativament fràgil i requereix que una àmplia majoria de la ciutadania se senti reconeguda en les institucions, no? Que pensi que les institucions que té són legítimes i representatives, totes dues coses a la vegada. I aleshores aquest tipus de qüestions van erosionant aquesta base de legitimitat i de representativitat i a mi em sembla que fa un mal favor al funcionament de les nostres institucions d'autogovern.
Carles.
Bé, jo confesso que m'he perdut uns minuts perquè enfilat on anava enfilat amb el casc no podia escoltar, però aquest projecte que alguns partits impulsen sobre la limitació del que es pot o no dir en les sessions del Parlament de Catalunya quan faci referència doncs, a temes d'odi, discriminació, etc. Quina és la posició que vostès comparteixen i quin és, sobretot, a mi el que més m'interessa és quin és el criteri, o sigui, sobre... Quin és el manual d'instruccions per decidir...
Com es fixa, no, el criteri?
Per decidir qui s'està accedint o no s'està accedint i si això el que es preveu és que sigui a voluntat de qui ocupi la presidència i que, per tant, sigui discrecional.
Si aquest fos el resultat, em sembla que seria un mal resultat. Perquè, en fi... Jo crec que la iniciativa, sens dubte, és d'interès en el sentit de... Perquè la reforma que inclou això inclou també altres qüestions que totes elles també tenen la seva pròpia complexitat, però aquesta és un element molt nuclear de la proposta que fan, aquesta qüestió de, diguem, del combat contra els discursos d'odi en seu parlamentària. Jo crec que és un tema extraordinàriament complex, delicat i que cal estudiar amb molta calma, perquè qualsevol cosa que sigui limitar el discurs d'un parlamentari en exercici de les seves funcions en seu parlamentària, doncs compta amb una especial protecció. És a dir, des del punt de vista constitucional, la llibertat d'expressió està garantida, però la llibertat d'expressió dels càrrecs públics en exercici de les seves funcions, hi ha, diguem, moltes sentències al Tribunal Constitucional que li donen una especial protecció. Fins i tot quan aquests discursos es pronuncien fora de la seu parlamentària, però en exercici de les funcions d'electe, no? Per tant, molta cura amb això, perquè, diguem,